Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont és present en aquests moments a l'acte de 200 alcaldes que es fa a Brussel·les amb l'objectiu de donar suport al govern català destituït pel govern espanyol. L'objectiu d'aquesta trobada conjunta és demanar a la Unió Europea que s'impliqui en una solució política per a Catalunya. També són presents els consellers que es troben a Bèlgica amb Puigdemont, concretament Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. L'eurodiputat Josep Maria Terricabres ha obert l'acte dient que els consellers necessiten que Luxemburg, que Europa doni veu i escolti el clam de l'executiu. Un altre eurodiputat, Jordi Soler, d'Esquerra Republicana, ha criticat la Unió Europea per haver dit, segons ha comentat, que la crisi de Catalunya és un afer intern i ha assegurat que per als qui defensen el govern català, amb la meitat a la presó i l'altra a Brussel·les, no hi ha neutralitat possible, ha comentat. L'acte s'està fent, com dèiem, en aquests moments i finalment s'ha confirmat que tant Carles Puigdemont com els quatre consellers que són amb ell a Bèlgica finalment han assistit. D'altra banda, el Centre d'Investigacions Sociològiques revela en el baròmetre que s'ha fet públic avui que el PP tornaria a guanyar unes eleccions espanyoles amb el 28,8%, tot i que baixa amb el 28%, perdó, i el PSOE quedaria per sota amb el 24,2%. Pel que fa a les preocupacions, per primera vegada la possible independència de Catalunya apareix com la segona entre els ciutadans de l'Estat. També és notícia que el Ministeri d'Hisenda ha pres el control dels comptes de l'Ajuntament de Madrid. El número 2 de Cristóbal Montoro farà un seguiment setmanal de les finances del govern municipal d'Hora Madrid, encapçalat per Manuela Carmena, que l'any passat va superar de més de 230 milions d'euros el sostre de despesa. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el comentari de l'actualitat i després el mirador.
Cada dia tenim nombroses oportunitats de portar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
Ràdio Estel.
El 18 de novembre, la Fundació Aroa organitza el primer sopar solidari per una infància lliure de violència. Un acte conduït per Elisenda Camps. Els beneficis es destinaran al projecte de Mare, que vetlla pels nens i nenes que pateixen violència familiar o escolar. Vols posar-hi el teu granet de sorra? Col·labora-hi. Truca al 615 1088 70 o escriu-nos a nnogués@fundacioaroa.org. El 18 de novembre, primer sopar solidari per una infància lliure de violència. Més informació al 615 1088 70 i a nnogués@fundacioaroa.org, perquè tu pots posar llum a les seves vides.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel.
Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem amb la mirada posada també a Brussel·les, on es fa un acte amb 200 alcaldes catalans, el president Carles Puigdemont i els consellers destituïts, que són amb ell a Bèlgica, però avui parlarem sobretot de Donald Trump. I és que el president dels Estats Units viu el primer aniversari de la seva victòria electoral entre el cop d'un atemptat islamista ara fa uns dies a Nova York i les acusacions contra el seu entorn per connivència amb la suposada trama russa que hauria facilitat, segons es diu, la seva arribada a la Casa Blanca. Enmig de la seva gira ara per l'extrem orient, concretament en les últimes hores al Japó, s'ha produït, com tots sabeu, diumenge passat concretament, una matança en una església baptista a Texas, acció comesa per un exsoldat de 26 anys amb les facultats mentals pertorbades. Aquest fet també ha estat comentat i valorat pel mateix Trump, que continua, segons bona part de l'opinió pública mundial, fidel al seu estil, podem dir que controvertit i que no deixa indiferent ningú. El fenomen Trump, un any després de la seva sorprenent victòria electoral, avui en el nostre col·loqui. I us preguntem a través de radioestel.cat, a la nostra enquesta diària, en un any ha canviat la vostra opinió sobre Donald Trump? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí a millor, es va situant en el paper de president. La segona, sí, però a pitjor. La seva política i els seus comentaris ho diuen tot. O bé, no, ara el veig igual. Teniu aquestes tres possibles respostes o també podeu enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Saludem els que formen avui la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim amb nosaltres el periodista Salvador Aragonès, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver vingut. També ens acompanya Alexander Golovin, que és analista polític, molt especialitzat en el tema dels Estats Units i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
I completem les presentacions saludant Toni Florido, entre altres coses president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies també per haver vingut. Bé, què dirien del moment de la presidència de Donald Trump un any després de la seva victòria electoral? Els dono carta blanca per començar. Què destacarien? Ara aterrem en el moment present.
Bueno, jo diria que és un president que ja va arribar al càrrec amb moltes polèmiques, amb moltes controvèrsies i amb una gran part de la població molt determinada a treure'l del càrrec des del primer dia. I això s'ha vist no només en els que haurien de ser els seus rivals polítics naturals, sinó dins del seu propi partit. I això ha fet que durant tots aquests mesos Donald Trump no li hagi costat molt intentar aplicar les promeses electorals que va fer durant campanya, com per exemple un dels grans exemples és el de la reforma sanitària, no? Intentar derrogar Obamacare o canviar-ho substancialment. No ho ha pogut fer no per tant si els demòcrates que hi van votar en contra, si, perquè els republicans tenen majoria a les cambres, sinó ha estat culpa dels propis membres del seu partit, ja sigui per moderats o per radicals, que han votat en contra les seves propostes. Per tant, aquí Donald Trump s'està trobant que ni tenint la majoria republicana a les dues cambres, ni tenint la presidència, pot portar a terme les seves propostes.
Aquí no hi ha disciplines que valguin. I, a més, em sembla que és el cas en la història amb més crítica interna del seu propi partit. Això no ha passat mai ni en republicans ni en demòcrates als Estats Units. Més comentaris per començar, senyor Aragonès, si vol.
Bueno, jo diria una cosa també, no? O sigui, a part d'això, és que Donald Trump ha descobert el món. Ell vivia als Estats Units i pensava que el món començava i es tancava allí. Després ha començat a veure que existia també altres parts del món, com per exemple Amèrica Llatina, com per exemple a Cuba, per exemple, doncs no hi ha trencat relacions, tothom esperava que hi trencaria relacions. En el tema de l'Orient Mitjà tampoc ha estat massa... Bueno, està molt pro-israelí, però tampoc li està templant gaites allí. I, bueno, no diem el Pacífic, perquè ara ja està donant uns tombs per allí, perquè, bueno, tot això que té de coneixement nou sobre aquest tema, no? Que, per cert, diguem, com que és un vaquero, doncs els japonesos això no els hi agrada, aquests protocols que utilitza ell, que són cop a l'espatlla...
I que se'l salta, eh? Perquè a l'emperador no se'l pot tocar, diu el protocol japonès, i l'ha no, tocat.
És igual, ell a tothom li dona un cop a l'espatlla,
sí,
no?
Sí, sí. En tot cas, ell no ha volgut assumir un lideratge mundial, com havien fet altres presidents, Bill Clinton, per exemple. Ell ha volgut, doncs, ser un home del seu país i sense tancar-se al món.
Jo diria una cosa, diríem, positiva per ell. També té algo positiu, té coses positives, evidentment, que és que, per exemple, tots els acords militars que els Estats Units tenien tot el món, ell els està renegociant en el sentit de que els hi costi menys, la factura els hi baixi als Estats Units. I això és molt important. És dir, que la defensa mundial no la té que portar als Estats Units, ni ara ni després, vull dir. La defensa mundial la té que portar, doncs, cada país proporcionalment a el que el país és, vull dir, no? Per exemple, hem vist ara el Japó, no? Que diu, sí, sí, revisem això, però la factura és més alta, llavors rebaixem-la, eh? Uh-huh. Ara, tot això, doncs, vull dir, sense oblidar que Japó és un gran aliat dels Estats Units, no?
Uh-huh. Toni Florida.
Jo trobo que el president Trump és una mica presoner de la seva pròpia imatge. Per una banda, li va servir per guanyar unes eleccions que tothom donava en un inici com impossibles.
Sí.
Les va acabar guanyant, les va acabar imposant. I el que passa d'això, la torna d'això, és que els que li donen suport de forma bastant, bastant definitiva, però els que hi són contraris no li perdonen aquella victòria. I el fet és que totes les coses que fa són jutjades d'una forma molt severa, algunes amb raó, perquè fa coses improcedents, per dir-ho d'alguna manera suau, però no tot el que fa és improcedent. De fet, és impossible que una persona s'equivoqui sempre, però sobre ell sempre hi cau una quantitat de d'observacions amb ganes de trobar algun problema, que és, jo crec, que acaba contaminant qualsevol anàlisi polític que es faci, no? A nivell internacional, amb la seva, amb, no sé, ara que comentaves, Salvador, la seva presència actualment a Àsia, és veritat que no és una persona que l'etiqueta la conegui, ve del món de fora de la política i, per tant, doncs és una novetat, sí, però sí que està fent algunes coses que allà els governs de, teòricament o tradicionalment aliats dels Estats Units, agrada. I és que té un posicionament clar en alguns aspectes que en aquells països interessa molt, no? Uh-huh. Mentre que la política d'Obama era una mica més política, en el sentit que els compromisos eren una mica més amables, però que tampoc volien dir gran cosa més, la pròpia Corea del Nord se'n va aprofitar d'aquesta actitud, diguem, tova, per acabar desenvolupant la seva amenaça nuclear. Amb Trump, jo crec que serà més difícil. Jo crec que, en aquest sentit, tot i que ens pugui semblar un perill, en alguns casos, perquè, ui, a veure què passarà, no hem d'oblidar que el perill és, en tot cas, el règim nord-coreà.
Sí.
I que el Japó i Corea del Sud viu amb molta angoixa el que està passant en allà. I el Trump els ofereix alguna cosa més que unes boniques paraules, sinó que i tota la seva força al darrere i el seu suport, que en alguns moments igual no serveix de molt, però quan et sents amenaçat, jo crec que és molt important. I en aquestes qüestions, igual com a Europa tenim una opinió força negativa, potser, del Trump, a Àsia no passa igual. Aleshores, depenent una mica dels interessos i de la situació de tothom, doncs aquesta observació es pot canviar. I a nivell dels Estats Units, jo no veig que hi hagin grans canvis a nivell de popular, tot i que les enquestes puguin dir que ara és el president menys valorat, però això no té molta importància, realment. La importància la veurem d'aquí un any quan hi hagi la renovació
de les cambres, del Congrés.
Que allà sí que veurem exactament quin és el populisme o la popularitat del Trump, però no perquè ho digui una enquesta, sinó perquè els propis candidats a la renovació, si voldran acostar o més o menys, segons percebin que allò el pot afectar electoralment.
Sí.
Aleshores, allà veurem si és un president que s'ha de quedar a la Casa Blanca o és un president convidat a fer una ruta pels llocs en joc, que aleshores voldrà dir que és que realment els candidats el volen al seu costat perquè és un actiu.
Doncs bé, una primera anàlisi de la situació. Aterrant en el moment present, aquesta visita al Japó, evidentment, davant l'amenaça de Corea del Nord, també davant de la necessitat de fer aliances per contrarrestar el poder de la Xina, aquí hi ha molts jocs d'equilibris que Trump comença a assumir. Li agradi o no, deien vostès, era inicialment més proteccionista, però li agradi o no, ha de tenir un paper en el món, el president nord-americà.
Bueno, el paper del president dels Estats Units és el que és, però és evident que Donald Trump és una persona proteccionista i accionista, que el seu discurs ja ho va dir, America first, America primer, no?
Sí,
és a dir, el seu programa electoral, les seves promeses electorals, es basen en tot en relació i gira tot al voltant dels Estats Units i de què és millor pel seu país i què és millor pels seus ciutadans.
Són els que l'elegeixen, en definitiva, com a tots els països sobirans del món.
Sí, i a més, com comentava el Toni, l'any que ve hi ha les eleccions, que per cert els demòcrates estan tenint un avantatge dels més grans dels últims anys a les eleccions aquestes que es diuen midterms.
Sí, renoven la meitat d'una de les cambres.
I a més, el Donald Trump tampoc està tenint... Sí que potser és un dels presidents menys valorats dels últims que hi ha hagut, però sí que és veritat que avui sortia una enquesta de la NBC que deia que el 60% de la població americana veu que el país està igual o millor. Uh-huh. Per tant, potser els americans tampoc estan veient la feina de Trump a nivell interior o exterior com una feina tan dolenta i tan negativa com podem veure des d'Europa.
Per cert, a l'enquesta, l'opció de veure igual ara Donald Trump que fa un any no és la que surt més ben parada. De moment guanya la segona opció, ha canviat a pitjor amb el 50%, però un 28% dels nostres oients estan dient que ha canviat a millor. A millor no vol dir que els entusiasmi necessàriament molt Donald Trump, però que almenys veuen que es va situant, com diem a la resposta, en el seu paper de president. Un 22% són els que diuen que veuen igual ara Trump que fa... És difícil veure igual un personatge com Donald Trump que cada dia ens dona tants titulars.
Va, jo diria, per totes maneres, que hi ha coses, abans ho deia l'Alexander, que les seves promeses, no? Les seves promeses... Home, ell el tocava al món, diríem, el món exterior dels Estats Units. S'ha donat compte que les coses no són bufar i fent polles, no? Que és el que ell pensava fer, que, bueno, escolta'm, aquí Corea del Nord, què són? Són uns quarts desgraciats, escolta'm. Jo tinc armament suficient per aplastar amb aquests tios. I és veritat, Però després s'ha donat compte que això no es pot fer.
Evidentment. És a dir, sobretot èticament i moralment...
No, ell hagués passat de l'ètica i la moral, no? I aquests tios me tiren coets a mi i els meus aliats i tal, escolta'm, doncs arrasem-los, perquè això no té... En canvi, s'ha donat compte que no. Per exemple, Rússia és partidària de la negociació i de la diplomàcia, jo crec que és una via interessant i jo crec que en aquests moments Trump busca el Pacífic, o l'Àsia del Pacífic, busca aliats o una reestructuració de les aliances i veure quin paper li correspon a cada un, no? quin paper li correspon. Jo li correspondria, perquè aquí està Xina, que naturalment està barallada amb quasi tots els veïns, no? Amb Filipines, amb Vietnam, amb tot això. Perquè per territoris, per isles, per no sé què...
Sí, hi ha contenciosos 50.000 molt vells. Sí, sí.
Llavors, doncs, bueno, jo crec que els xinesos en aquest moment s'ho miren molt així, molt callats, perquè jo he mirat aquests dies les pàgines de la Xina i no diuen... Del Trump no diuen res més que pura informació de lo que passa allí. Jo crec que estan a l'aguait de lo que està passant, no?
Bé. Jo, en aquest sentit, i per mi l'estratègia, diguem, la que podríem dir òbvia o pública, és que Trump està disposat a plantar cara, no? Diguem-ho així, a l'amenaça nord-coreana, perquè aquí... El que passa és que Nord-Corea realment no fa el que vol sense que, d'alguna manera, tingui l'aval, tradicionalment parlant, l'aval de la Xina. Al final ens trobem amb una disputa sobre l'hegemonia.
Bueno, un aval relatiu, per això.
Un aval relatiu.
Com a mínim una tolerància.
Però bé, la Xina
tirem un pepino, veiem què diuen els xinos. No?
Sí, però la Xina ha tutelat i tutela el règim nord-coreà, si no hi podria subsistir, no tenen la capacitat de sobreviure sense aquest ajut. I jo crec que la Xina fins ara el que ha fet és tenir aquí com una Nord-Corea incòmoda que entretenia el que eren els seus adversaris, no? Diguem, a l'eix occidental en allà. Amb la nova estratègia de ser i de respondre amb fortalesa, ja veiem com el Japó s'està plantejant canviar la Constitució i permetre tenir unes forces de defensa que puguin anar més enllà del que era la pròpia defensa de la illa i ser ofensiva si fos el cas.
Ho tenia prohibit des de la Segona Guerra Mundial.
Sí, el que passa que...
Era una potència atacant.
En cas, jo, quan la Xina vegi que en el seu entorn, que fins ara estaven continguts per la pròpia agressivitat del Nord-Corea, però que aquesta agressivitat s'ha anat tant de les mans que motivarà un reforçament dels seus adversaris, el meu pronòstic és que veurem aviat com la Xina obliga a Nord-Corea a baixar per així evitar que els seus adversaris importants, que són Corea del Sud i el Japó, agafin fortalesa en la regió.
Bueno, tu veig que estàs amb el balance of power, que es deia abans, no? Mm-hmm. És a dir, si tu tens més armes, doncs l'altre fluixarà, no? I bueno, potser aquesta és la solució, però no ho sé. Perquè bueno, jo penso que els de Corea del Nord han fet coses que estan molt malament. Per tant, aquestes coses no surten mai gratis. O sigui, tirar coets és una cosa que... de nuclears i tal, no és una cosa que surt gratis, això. O sigui, que haurà de rebre el seu càstig. Uh-huh. I el seu càstig vindrà pels seus veïns, no? Començant per Japó, Corea... Rússia també els castigarà, i la Xina, que potser sí que serà això que dius tu, que els dirà, calma, nens, que això...
Frenem.
Això podem prendre mal tots, no?
Sí. Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el periodista Salvador Aragonès, el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i l'analista polític i membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin. Parlem de Donald Trump. Concretament és demà, quan es compleix el primer aniversari de les eleccions presidencials que va guanyar sorprenentment davant de Hillary Clinton. Ara no entrarem en anàlisis un any després, sabem el que va passar, aquesta victòria global en vots de Hillary Clinton, però pel sistema electoral nord-americà, lògicament, que és majoritari en la majoria dels estats, se'n va emportar la victòria clarament, a més, perquè bueno, els vots electorals són els que són.
És que aquí hi ha un problema de concepció del país, és que els Estats Units no és una democràcia, és a dir, els Estats Units és una república. Els pares fundadors dels Estats Units no van fundar el país i la Constitució pensant en una democràcia, sinó en una república. Per tant, el vot popular aquí
però
no importa.
Ara no entenc això. Què significa? Que la república no és democràcia o la democràcia no és república? Si no tens
són,
bé, perdona.
Són sistemes polítics diferents, és a dir, els pares fundadors dels Estats Units,
sí?
la seva inspiració no va ser el sistema democràtic com...
Però ara sí que és una democràcia, és una república, però amb democràcia descentralitzada per estat.
Sí, però és per entendre que el tema aquest del vot popular als Estats Units, el sistema dels Estats Units, no és important. És a dir, l'important són els estats.
Sí, sí,
el que compten són els estats, està clar, i el, globalment de vegades passa el que ha passat aquesta vegada. Poques vegades ha passat en eleccions presidencials, però de vegades passa. No, en aquest primer aniversari també coincideixen dos fets terribles, com són l'atemptat d'ara fa uns dies a Nova York i la matança de diumenge en una església baptista d'un pertorbat mental, podem dir-ho així, el mateix Trump ho ha hagut de dir des de la seva gira asiàtica. Són problemes, el del terrorisme global i el de la tinença d'armes i la delinqüència que provoca morts, assassinats múltiples com aquests. De vegades són a escoles, de vegades són...
Bueno, el que passa és que això realment no és un factor que...
No és un factor de la presidència, efectivament.
Això és una cosa que passava abans del Trump, que passarà després del Trump, que no és que el Trump hagi motivat...
No, no, naturalment. Però ho ha hagut de gestionar, ho ha hagut de viure ell, sí.
Sí, en aquest cas ha tingut una gestió, com podríem considerar, moderada. No ha fet... No ha tingut la mateixa reacció com quan el causant del terrorisme és un ciutadà no americà, no? O sigui, ho hem vist en poc temps, una diferència. I bé, això seria una derivada a analitzar, l'altra seria... sobre el fet de la tinença d'armes. No? Els Estats Units és un tema cultural. Els propis ciutadans de Texas, tot i haver rebut aquesta desgràcia, per dir-ho d'una manera, o aquest atemptat, jo li puc dir perfectament de terrorisme, tot i que el seu objectiu a terroritzar no era indiscriminat, sinó que volia matar uns familiars, i no ho va saber fer d'una manera... diferent.
La qüestió... atenció, que un home que tenia armes va ser el qui el va batre i va evitar mals majors.
De fet, ells, a Texas, ningú es planteja que això pugui canviar. Mm-hmm. Consideren que si hagués volgut fer mal aquesta persona l'hagués fet amb un altre mitjà, ni que fos amb un cotxe estimbar-lo contra l'església. La qüestió és que el fet de que ciutadans lliures i responsables també tinguessin armes van poder aturar aquella matança abans de que fos encara pitjor.
Sí, és que el problema, jo crec que el problema de que hi ha als Estats Units amb les matances que vivim els últims temps no és de la tinença d'armes en si, és a dir...
Però vaja, sempre seria millor que no hi hagués tanta facilitat.
Sí, però el darrer atemptat abans d'aquest de Texas, l'arma que es va fer servir era una arma que estava prohibida i que no tothom hi podia tenir accés i tot i així es va fer servir. I si mirem els estats que tenen legislacions més dures cap a la tinença d'armes... també alhora són els estats que tenen més problemes amb matances d'aquest tipus. Per tant, potser la relació amb les matances no són de la lliure tinença d'armes, sinó són un tema de violència, de pobresa i d'altres temes socials que podríem analitzar.
Sí, a Noruega, per exemple, hi va haver una matança.
Sí, la casa famosa d'Utoya. Sí,
d'Utoya. Que, a veure, allí sí que no hi ha ni permís d'armes ni res de res. No?
A més, va ser una matança terrible.
Aquestes coses jo crec que són imprevisibles, hi hagin armes o no hi hagin armes. La gent que està volada, per dir-ho en plata, diríem, doncs, bueno, poden agafar armes d'allà on sigui i fer una matança.
Sí, el que passa és que si hi ha més armes en mans de ciutadans, que no són de les forces de seguretat o de l'exèrcit, potser és més fàcil.
Possible.
El Canadà té una ràtio d'armes similar als d'Amèrica, als Estats Units, i no tenen aquest problema de violència.
És interessant, dir, aquesta dada, sí.
És que allà fa molt de fred, eh?
De fet, aquí hi ha
molt... La sang no està tan calenta.
Aquí hi ha moltes armes, també. El que passa que no en som conscients, però per caça o per esportiu, llicència esportiva, hi ha moltíssims propietaris d'armes i no passa res. Però sempre pots trobar un Puerto Rico on, en un moment determinat, hi ha una matança
per un embolic familiar,
amb escopetes d'anar a caçar senglars. Vull dir, és que és... Finalment, malauradament, la condició humana és la que és i no sempre es pot garantir la seguretat de tot i de tothom.
Exacte.
Senyors, ens queda un minut i mig. Potser recordar que Donald Trump sí que ha tingut una reacció molt, molt dura després de l'atemptat terrorista de Nova York. Va arribar a dir que es mereixia la pena de mort l'assassí, que a més està ingressat perquè va quedar ferit, no va morir. És un...
Bueno, jo ja saps que estic en contra de la pena de mort i, per tant, són reaccions d'aquelles una mica primàries, no?
Estil Donald Trump, podem dir.
Sí, estil Donald Trump. Aquí també, quan hi havia, llavors, atemptats terroristes, la gent deia pena de mort i tal, però després... al cap de 3 o 4 dies...
No, són reaccions en calent, és a dir, es poden arribar a entendre reaccions així quan atemptats com aquests et toquen tant... Es pot arribar a entendre que la gent reaccioni en calent i digui aquestes coses.
Però vull dir, jo crec que això no és viable.
Jo sí que penso que les reaccions viscerals són humanes, però els polítics o les persones que tenen responsabilitat
no haurien
de
tenir
aquestes... No tenen tant dret a tenir-les, per dir-ho. Tenen més responsabilitat o una responsabilitat...
Han de ser més reflexives...
...com per saber contenir la visceralitat.
Doncs bé, es compleix un any de la victòria electoral de Donald Trump i el futur d'aquest mandat, com vostès han comentat, és imprevisible.
Sí, i el centenari de la Revolució Russa.
Sí, és veritat que no hem parlat de Rússia, però Rússia ha estat molt present a l'ombra, no? Amb les sospites...
Bueno, sí, bueno, sospites infundades, però bueno... Sí, és
ja en parlarem un altre dia. Però sí, efectivament, avui, demà...
Que ha dit que no hi ha proves.
Demà parlem de Rússia, per cert, en el centenari de la Revolució Comunista. Adéu-siau, Toni Florido, Salvador Aragonès i Àlex